Els incendis són un dels temes de l'estiu, cal anar amb molt de compte i especialment a prop de zones habitades. Per això avui volem parlar amb el Joan Capdevila, que és cap de Servei de Medi Natural del Parc Natural de Collserola, per saber una mica també com s'ha de fer previsió de prevenció d'incendis en el cas d'una zona on hi ha tantíssima activitat com aquest parc, i també una miqueta com pinta la temporada en principi. Joan, moltes gràcies per atendre'ns. Aquest any té pinta de ser excepcional. Excepcional en el bon sentit.
Sí, bueno, podem dir que és un any extraordinàriament, per lo que és habitual aquí, doncs, amb una humitat important. Ens han plogut de més de 550 mil·límetres d'aigua, que podria ser d'un any dolent el que cau en tot l'any. O sigui, ens ha caigut això amb el primer mig any del 2020, no? I bueno, això fa que la humitat que tenim en aquest moment a la vegetació, doncs, sigui una humitat considerable per l'època que estem, no? El fet és que de moment el risc que hem tingut d'incendi, doncs, no ha passat d'un risc moderat. En general, a aquestes alçades hem tingut molts dies de risc alt. Doncs, bueno, podem dir que aquest any és un any que de moment pinta molt bé, no?
I des del punt de vista d'un lloc tan singular com Collserola, no sé si, evidentment a Catalunya, imagino, evidentment no hi ha cap parc amb aquestes característiques, però n'hi ha d'altres, us podeu emmirallar en altres casos o en altres parcs com el de Collserola arreu del món per evitar precisament incendis o per prevenir incendis?
Sí, doncs bueno, de ben segur que hi ha altres espais, no?, com el nostre, doncs, altres llocs del món, que són espais naturals, doncs, propers a grans poblacions, no?, com el que és Barcelona i voltants de tot l'àmbit metropolità. Nosaltres calculem que tenim 3 milions de persones al voltant de l'àmbit del parc, que clar, potencialment són visitants, són gent que viu a prop, que pot patir, inclús tenim 18.000 persones com a mínim, o 20.000 que viuen a l'interior de l'àmbit del parc, no? O sigui que, evidentment, el tema de la prevenció d'incendis forestals aquí és un factor molt important de protecció, doncs, de tota aquesta població.
Perquè Collserola té dues vessants, evidentment diguem-ne la part, el punt més alt és el Tibidabo, però a un cantó és molt escarpat, baixa directament a Barcelona, a l'altre tenim unes característiques una mica diferents. A l'hora de pensar en incendis forestals, aquesta diferència orogràfica és important?
Sí, és molt important. O sigui, de fet, si tu et mires a l'històric d'incendis de Collserola, doncs el gran nombre d'incendis se'ns mouen sobretot a la vessant de Barcelona, no? És aquesta vessant que dius tu, que del Tibidabo baixa cap a la ciutat, cap a la Ronda de Dalt, tot ella. És una cara, doncs, que està orientada al sud-est, per tant pateix molta insolació, té un tipus de vegetació que s'assega molt més ràpid, perquè a part de patir la insolació, doncs hi ha tota la influència de la ciutat, no? Del propi clima de la ciutat, d'escalfament i de les marinades, que fa que l'aire sempre vagi a favor de la pendent en aquest punt. Vol dir que hi tenim tota la població en la part baixa d'aquesta vessant, no? Això que fa que qualsevol nen jugant amb foc, qualsevol indigent, que en tenim uns quants en el parc, i més en aquella, a prop de la ciutat, no? O de xarxa elèctrica, perquè hi ha molta densitat de xarxa elèctrica també, etc., fa que qualsevol petit inici d'incendi que tinguem allà, com que té la pendent a favor, el vent a favor i la vegetació, que en aquest cantó és més seca que tot el que és l'obaga de Collserola, que és l'altra gran superfície, realment, doncs és allò on els incendis, la vegetació és més inflamable i els incendis ens corren més, no? Perquè tenen tots aquests factors a favor. Què passa també? Doncs que són, en general són incendis de no molta intensitat i són ràpids, però ens arriba a Nadal i diguem que en general allà s'acaben, no? Tota la part obaga, tot i que tenim menys incidència d'incendis i la vegetació és molt més humida, també fa que si un dia tenim un, perquè les condicions són dures, doncs l'incendi que tenim allà pot ser més problemàtic, perquè hi ha molta més vegetació disponible, molt més quantitat de combustible, i si tinguéssim un dia, doncs, amb una ponentada, amb vents secs i vents amb certes velocitats i temperatures de, doncs, rossant els 30 i escaig graus, doncs allà tindríem un problema de, o sigui, la probabilitat de que sigui un gran incendi és més a l'interior que a la vessant de Barcelona, no?
El parc de Collserola treballa amb la possibilitat d'un gran incendi a Collserola?
Sí, treballa dintre del que pot, perquè clar, Collserola no deixa de ser un espai natural protegit en el que la gestió forestal, doncs, no és fàcil, per no afectar valors naturals que té el propi parc, no? S'ha de saber compaginar aquesta gestió que s'hauria de fer molt en punts estratègics, perquè o sigui, s'està treballant amb això, eh? O sigui, actualment s'està fent un pla de punts estratègics per evitar de cara al gran incendi forestal, no? Que això són els especialistes de bombers els que ens han d'aconsellar i els que ens han de dir doncs, quins són els punts que serien més estratègics de cara a poder aturar un incendi que ens comencés. Clar, aquí es preveu que el gran incendi forestal ens ha de venir del cantó de Ponent, no? O sigui, tot el que és Baix Llobregat és on podia començar, perquè llavors, en general, els dies perillosos són els que els vents de Ponent, que són vents secs, que facilitarien molt la propagació de l'incendi, vol dir que si ens comencéssim per aquest cantó de Llobregat, doncs té tot el recorregut del parc perquè es pugui fer un gran incendi forestal, no? Bé, llavors aquí s'han de buscar els punts on hi ha oportunitat de no entrar en zones de reserva, etc, que seria molt més complicat de fer gestió, però a quins punts podríem intentar fer una gestió intensa per trencar aquesta continuïtat que tenim de massa, no? Això és un projecte que inclús aquest any s'està, des de la Generalitat també s'ha engegat, que és un... s'està fent doncs, tot el, doncs, aquest perímetre prioritari per, de cara a la gestió que s'ha o de buscar les infraestructures necessàries de cara al gran incendi, i estem amb això justament en aquest moment.
Per tant, ja es treballa per evitar aquest hipotètic gran incendi que de fet preocupa una mica els bombers, ja s'ha dit diverses vegades, però en qualsevol cas, pel que fa al dia a dia, entenc que la prevenció d'incendis a Collserola no ha canviat gaire en els últims anys.
No, o sigui, a veure, nosaltres la prevenció, clar, com que la realitat és la que és, no? O sigui, aquí pensem que són la majoria doncs, del parc, hi ha molta finca privada que és petita, que no hi ha tradició de gestió forestal per cap finca, o sigui, tu vas al Montseny i hi ha finques que són forestals, que la pròpia dinàmica d'aquella finca doncs, és produir fusta, no? I fan una certa gestió, no? Aquí a Collserola la gestió que es fa només és de gastar-hi diners, perquè vull dir, no se'n treu cap profit. S'ha parlat de la biomassa, s'ha parlat d'uns certs aprofitaments, però no acaba de resoldre el tema de la gestió forestal perquè no acaba produint lo suficient, no? Perquè surti d'una manera econòmica. I llavors el que ha d'estar clar és que doncs, l'administració ha de gastar-hi diners per fer gestió. També és veritat que com que no podem gestionar en tot el seu àmbit, doncs s'han de buscar aquests punts més estratègics, que és on hem d'invertir-hi més diners, no? Per això és important tenir una bona planificació en aquest aspecte i saber on els hem de gastar. Mentrestant no es faci tot això, nosaltres o sigui, el que fem és mantenir una xarxa de camins molt potent, mantenir una xarxa de basses per a helicòpter, doncs, o sigui, facilitar al màxim que l'extinció de qualsevol columna de fum que veiem doncs, sigui el més fàcil possible de cara als mitjans d'extinció, no? Per això tenim una xarxa de vigilància molt doncs, important, i amb una bona xarxa de camins que hem de mantenir, i és el que intentem fer cada any, i això diguem que no canvia des de fa molts anys, o sigui, ho seguim fent de sempre.
Que de fet l'únic gran incendi o l'incendi més gran que hi ha hagut va ser el de la Floresta i les Planes aquí a Collserola en els últims anys. Per tant, dintre de tot, tot i que sembla que hi hagin tots els ingredients, no, del còctel perquè hi pugui haver problemes més o menys importants i constants, dintre de tot a Collserola la situació ha estat bastant satisfactòria de moment.
Sí, en general sí, sí, quan a la resta de Catalunya hi havia els grans incendis de milers d'hectàrees, que va ser l'any 94, però abans d'aquells anys, aquí vam tenir un incendi de 130 hectàrees, no? Ara, també és veritat que clar, quan hi ha un incendi a Collserola, els mitjans que s'hi aboquen doncs, són els màxims possibles, perquè saben les conseqüències que pot tenir un incendi aquí, no? Això no vol dir que... Clar, que aquest èxit que hem tingut durant 30 anys, que ha funcionat bé, arriba un moment que tot això, com que no s'ha cremat mai pràcticament res, doncs també es va acumulant cada vegada més combustible, i si no el traiem d'una altra manera, perquè clar, el bosc naturalment, si no, doncs mira, de tant en tant es crema i fa la seva pròpia gestió, no? I el bosc mediterrani, el foc és una dinàmica natural. Aquí, com que el vigilem i no el deixem que es cremi, doncs bueno, també vol dir que a la vegada anem acumulant. Llavors hi ha un moment que o comencem nosaltres a reduir d'alguna manera tota aquesta gran quantitat de combustible que se'ns va acumulant al llarg dels anys, o hi haurà un moment doncs, que ho farà la natura, cremant-ho, no? Per tant, és important que comencem. Tot aquest planteig que havíem fet fins ara i que hem tingut molt èxit a nivell de que no s'ha cremat mai res, a la vegada és una mica paradoxal, però ens està perjudicant a nivell de que està creixent cada vegada més la quantitat de combustible que tenim disponible, no? Bueno, això ens està portant a una situació... Per això els bombers darrerament s'estan parlant molt, no? De que el risc d'un gran incendi a Collserola... A veure, no és que sigui molt probable, però és possible. Per tant...
O sigui que, diguem que la possibilitat d'un gran incendi a Collserola creix cada any que no es crema res, diguem. Per dir-ho d'una forma una mica planera, no? Però és així.
Sí, es podria dir que sí, clar. El bosc va creixent, vull dir... També és veritat que el canvi climàtic preveu que tindrem situacions de sequeres més llargues. Quan plou, també plou més de cop, no? També llavors ens fa més malbé, perquè quan cau aigua cau molta i tot es trossa tot. Tenim el cas del Glòria, que ens va passar al gener, els aiguats d'abril, que... una part d'aquesta sort que hem tingut aquest any, que tenim molta aigua, no ha caigut del tot bé, perquè ens va caure amb episodis molt de cop, no? I això també ens fa malbé els camins. Sí que dona humitat en el bosc, però a la vegada t'espatlla camins, t'espatlla... fa que caiguin arbres, doncs, que després estan secs, no? Vull dir que sí que és veritat que cada vegada més anem veient que el bosc i aquesta continuïtat de massa forestal va creixent, no? I això no és només aquí, és a nivell de tot Catalunya, no? Bueno, diguem, és la tendència que hi ha en els boscos, que clar, van creixent, i si no hi ha un aprofitament o una gestió d'aquest bosc, doncs això és combustible que es va acumulant.
Doncs Joan, moltes gràcies per atendre'ns, fins una altra.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.